Aparicio, bon dia.
Bon dia, aquí estem amb un tema avui que a mi em fa especial il·lusió.
Ah, doncs vinga, fot-li, quin tema?
Avui parlarem de les nevades, nevades concretament del Baix Empordà durant el segle XX. Les més importants, les més abundants i les més recordades.
Mm-hmm. Escolta, en el guió hi ha posat aquí una paraula que a mi m'agradaria que m'expliquessis una mica, que és la paraula hidrometeors.
Sí, els meteors és el conjunt dels fenòmens meteorològics que podríem tenir, per exemple, la pluja. Hidrometeors fa referència a aquells que són amb un tema d'hidro, d'aigua, que pot ser pedra, neu, aigua líquida.
Val. Dèiem, viure aquí a l'Empordà fa que sigui molt més valuós presenciar aquests meteors, ja que el clima que tenim a casa nostra en hiverns suaus fa molt difícil que reuneixin les delicades condicions que requereix la neu, eh?
Sí, i no obstant tenim, jo crec que forces episodis destacables que han sobtat molt al llarg del segle XX i que seran molt recordats. Alguns d'ells han fet efemèrides històriques i a mi m'agradaria que es repetís més d'alguna nevada d'aquestes abundants.
Sí. Això, quan hi ha aquests fenòmens, és el vostre primavera sauna, això, eh? És el...
Exacte, després la gent s'enfada perquè cauen els pals de llum i hi ha problemes, però des del punt de vista estrictament meteorològic emociona.
A mi, saps què em sap greu aquestes coses? Perquè encara hi han conseqüències en els boscos de les nevades del 2010, perquè jo pensava, bé, si això ha de servir perquè caigui una mica la massa forestal que està més malmesa i es faci una mica de net, doncs mira, benvinguda sigui. El que més greu em sap per això és que encara vagis a boscos que tenen arbres caiguts i allò en mal estat per culpa de les nevades del 2010 i que no s'hagi acabat de netejar. Això és el que em sap més greu, però si no, escolta, benvinguda.
Doncs sí, el que passa és que aquí tenim una massa boscosa que no està adaptada, no tenim arbres tipus avets i d'aquests que puguin aguantar les masses de neu. Clar. I si no es fa la tasca de manteniment adequada, tenim aquestes incidències.
Clar. Escolta, repassem algunes nevades. Va, 1942, nevada abundant.
Sí, una nevada força abundant d'aquestes amb contundència, més de 20 centímetres o 20 centímetres a bona part de la comarca, amb una entrada d'aire fred d'aquestes centroeuropees, amb aire que ve més de Sibèria, i la humitat del Mediterrani, que és el factor explosiu. La del 1947 va ser la cap de 5 anys,
la
que recorda com la nevada del segle XX.
Sí.
Una nevada espectacular al mes de gener, que va provocar... Per exemple, un veí de Torrella de Montgrí explicava en una de les cròniques dels diaris que congestes de més d'un metre de neu, de gairebé 2 metres, i que no podien obrir la porta de casa degut a que la tramuntana acumulava la neu a un cantó del carrer. Llavors, hi havia cases d'un cantó del carrer que no podien obrir la porta.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Sí, i més incidències que hi havia. En aquella època hi havia el tren el carrilet, el tren petit, que feia la ruta, per exemple, sortia de... passava per Palafrugell i anava per la Bisbal. Doncs el tren petit, hi ha unes imatges que deixarem al web per qui ho volen consultar, de radiocapital.cat. El tren petit va quedar totalment aturat i tothom va haver de baixar del tren per ajudar-lo a acabar de fer el trajecte, perquè va ser impressionant la nevada que va caure.
Tothom va baixar del tren perquè el tren fes el trajecte. És rotllo, bajen, que pesen demasiado.
Sí, exacte, bajen y empujen, por favor.
Sí.
Era així, com, i a més el tren amb càrrega, perquè era un tren sobretot també per transportar mercaderia.
Això lliga amb l'acrònim aquest de Renfe, que és rogamos que empujen nuestros ferrocarriles estropeados.
Sí. Carai. I estampes molt, imatges molt boniques de les platges amb molta neu, molta neu. Estem parlant de, bueno, congestes de proper d'un metre, també degut a això, a l'efecte de la tramuntana, no?
Clar.
I després volíem comentar un episodi que no és estrictament de neu, però que l'hem d'esmentar en aquest episodi d'hivern forts, sí, que és l'any 1956.
L'any de la fred, eh?
L'any de la fred. Precisament hi ha un llibre de la Diputació de Girona que es titula així, 1956, l'any de la fred. Va ser l'episodi de fred amb més dies consecutius amb temperatures negatives, des de que hi ha registres, podríem dir, fins a 24 dies consecutius. Per exemple, a l'observatori que hi havia al Far de Sant Sebastià, durant 24 dies consecutius la temperatura mínima va estar per sota de 0 graus i en molts casos amb valors de 5 graus sota 0.
Ostres, Déu-n'hi-do, això és molt temps, això, a més amb aquesta fred.
És molt temps, és molt temps amb temperatures tan baixes. A més, va tindre moltes conseqüències, perquè, clar, nosaltres no estem preparats. Per exemple, les fàbriques de suro que hi havia als dipòsits d'aigua, com, la, per exemple, la torre Armstrong de Palafrugell.
Sí, de fet,
ara hi ha Can Màrio.
Hi ha una foto, tens una foto penjada aquí al guió, amb la torre de Can Màrio completament glaçada.
Completament, aquests caramells.
Caramells d'aigua.
Bàsicament, a causa del fred, l'aigua, saps que si poses una ampolla d'aigua al congelador i la deixes, acabarà explotant per la suspensió en el gel. Doncs això és el que va passar amb la torre d'aigua, amb moltes canonades, moltes avaries, i realment va tindre un impacte molt gran també sobre l'agricultura, i molts pagesos van canviar de professió o de lloc de que vivien, perquè moltes oliveres mil·lenàries van morir a causa d'aquests dies de tanta fred consecutiva, i alguns pagesos es van passar a conrear altres conreus, com blat i cibada, en lloc de dedicar-se als conreus que tenien abans, que havien mort.
Déu-n'hi-do, 24 dies amb temperatures per sota zero i molts d'ells amb menys 5 graus. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do,
sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, l'anècdota també seria que s'especulava que si era per culpa d'un experiment dels soviètics o amb armament nuclear.
Sí, no, realment... els submarins de Radio Liberty que feien aquesta cosa, no?
Sí.
Ja.
Sí, sí.
Molt bé. Escolta, una altra anècdota. L'any 62, Nadal nevat.
L'any 62, aquesta especialment bonica, pels que ho expliquen, perquè va ser per Nadal, abans la nit de Nadal, la missa del Gall, per exemple, ja ha explicat com la gent de Palafrugell va ser sortir de la missa del Gall i trobar-te allò que està nevant, i el dia de Nadal, doncs, Palafrugell i altres municipis del Baix Empordà van ser ben nevats. N'hi va haver altres, com la, no sé si Miquel, poder alguna 85, 86,
sí. Sí. Jo la del 86 la recordo, fixa't.
La del 86 va ser més abundant que la del 85. També amb vent fort. Moltes entrades d'aquestes de neu acaba venint, com que normalment ve una entrada d'aire fred molt, molt ràpid, que xoca amb la massa del Mediterrani, normalment ens entra amb gregal o amb tramuntana, i per tant també tenim, per una banda, la neu que hagi pogut caure, i el vent que ens pot fer augmentar la sensació de fred.
Jo ja et dic, aquesta del 86, de fet recordo el meu pare traient neu de la porta de casa amb pales perquè jo pogués anar a l'escola, i vaja, i l'escola òbviament s'havia cancel·lat, i el meu pare, va, que has d'anar a col·legi, i dic, collons, i no hi ha escola a aquestes alçades, ja. Sí, jo recordo aquesta nevada, i recordo una gossa que teníem que era un mastí del Pirineu, tota de color blanc, que es passejava pel camp de casa nostra, i no érem capaços ni de veure on era la gossa. Sí, increïble. Escolta,
fins a 40 centímetres, sí. En alguns llocs.
Deia, vaja, ja sé que és fer ara volar coloms, però graus de possibilitat que es repeteixi algun fenomen d'aquests? Aquestes alçades, amb tot allò de l'escalfament global i tot plegat, tu què et diu el nas?
Sí, bé, de fet, l'escalfament global senzillament és un factor que pot fer que siguin més freqüents, tant onades de calor, episodis extrems de calor, com nevades, no? El que passa és que el clima se queda alterat o modificat amb canvis bruscos, llavors pot ser que tinguem més onades de fred també, a part d'onades de calor, i més nevades. Uh-huh. De fet, les nevades grans són bastant cícliques. Ara aquí n'hem esmentat unes quantes, però es pot comprovar com en períodes de retorn, poder de 20-30 anys, hi ha alguna nevada important a la nostra zona.
L'última que recordem és aquesta del 2010. Bé, l'any passat, que va fer una mica així, quatre volves, que era així de xixinava, però
2010,
la grossa era del 2010,
Exacte, el 2010, que va ser, com diuen els americans, amb blizzard, no? Perquè va ser amb tempesta, hi va haver llamps, hi va haver trons i hi va haver neu. Va ser molt espectacular, i sobretot la zona entre la Bisbal, Begú, Palamós i Palafrugell, aquest triangle, déu-n'hi-do, l'estartit també. Sí, sí. Espectacular, i com comentaves, conseqüències que encara no ens hem recuperat, els boscos.
Sí, sí. Ui, jo recordo aquell 2010, neu acumulada una setmana després, a Llofriu, com una vegada apartada del centre de la carretera, però als marges de la carretera, neu acumulada una setmana després, que encara es mantenia glaçada, vull dir que déu-n'hi-do també. Albert, escolta, tornem a escoltar d'aquí uns minuts per fer allò un repàs a la previsió, i mentrestant, que vagi bé.
Perfecte, bon cap de setmana,
Miguel. Fins ara.